Un paisatge únic com el de la Vall de Bianya només pot donar coses bones. A Can Dorca elaborem embotits curats i cuits i productes de carn fresca de forma artesanal, amb porcs criats a la Garrotxa per oferir un producte extraordinari. Tenim un dels pocs escorxadors artesans de Catalunya per garantir la traçabilitat i la qualitat. Can Dorca, embotits artesans de qualitat des de 1949.
Què tal, com esteu? Benvinguts a L'ho diu tothom. El preu del lloguer està pels núvols. Fa pocs dies ha entrat en vigor aquesta nova llei que el que pretén és regular una situació que s'ha escapat de les mans. Des que va esclatar la bombolla immobiliària fins als nostres dies, el preu del lloguer ha tingut un ascendent que fins i tot arriba a un punt de que molt poques persones s'ho poden permetre. Si tenim en compte que el salari mínim interprofessional està a l'entorn dels 1.100 euros, doncs si aquí a les nostres comarques el preu del lloguer es mou, en alguns casos, al voltant dels 800, és molt complicat poder llogar. Per tant, tot allò que a vegades expliquem que la Constitució, concretament l'article 47, diu que l'habitatge és un dret constitucional, no es compleix. No es compleix per cap banda. Però és que no es compleix ni per la part privada de facilitar el lloguer, ni segurament per la part pública de posar un parc de pisos de protecció oficial a la qual hi pugui arribar tothom. Avui parlarem del lloguer. I ho farem des d'aquesta perspectiva de la nova llei que s'ha aprovat fa pocs dies i que afecta a 140 municipis del país, que representa un 80% de la població, entre les quals s'hi troba Olot i Ripoll. És un debat que, en tota probabilitat, farà emprenyar a més d'un. Benvinguts. Escoltarem moltes veus al llarg del programa d'avui, però n'hi haurà quatre que participaran directament del programa i que ara els hi presento. David Bertrina, què tal, com estàs? Bones. Economista i gestor administratiu. Gràcies per acompanyar-nos. Carles Oller, president de Càritas Garrotxa. Gràcies per ser aquí, benvingut.
Moltes gràcies.
David Verge, alcalde de Planoles i membre de la Junta de l'Associació de Micropobles de Catalunya. Gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
I Mireia Ferrés, CEO de Finques Paulí i agent de la propietat immobiliària. API.
Sí, sí.
Gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda.
De seguida escoltarem la primera veu, que precisament és el portaveu dels APIs de Catalunya, però m'agradaria escoltar la vostra opinió sobre aquesta situació que tenim al preu del lloguer. Aquest no és un debat nou, és un debat molt vell, però que al final toca fons una i una altra vegada i que en tornem a parlar arran d'aquesta nova llei de l'habitatge de lloguer. Com ho veieu? Quina és la fotografia de la situació actual? Qui vol començar?
Bé, jo crec que el que tots tenim clar és que aquest és un problema estructural, no? Que és l'oferta del lloguer en el nostre país. Ara jo crec que el més important, i espero que avui en parlem, i és a veure si aquesta nova tendència d'intentar donar-li un resultat millor del que tenim, i és amb l'aplicació de la limitació dels preus, si efectivament això porta a una millora o no d'aquest parc. No? Un tema interessant i important.
Aquí molts es poden sentir paraludits, eh? Per aquí continuem.
Bé, jo abans que res volia donar les gràcies a Televisió de Garrotxa-Ripollès per avui poder fer aquest debat sobre un tema tan interessant i tan preocupant i que preocupa moltíssima gent, a molts joves, que és tot el tema del lloguer, dels alts preus de lloguer i de l'habitatge en general. Per tant, gràcies per fer un debat sobre aquest tema que preocupa tant a la societat. I dit això, està clar que el preu de lloguer... Jo potser parlaré més pel món rural, val? Com a representant de micropobles i alcalde d'un micropoble. Està clar que és el principal problema que tenim, que és l'habitatge, i en aquest cas si parlem del lloguer, doncs el lloguer d'habitatge és el principal problema que tenim en el món rural, i si volem tirar endavant el que sempre es diu des de la sanitat, el reequilibri territorial, si no avancem amb això, malauradament no avançarem amb el resta de temes de la agenda rural que tenim.
En uns minuts entrevistem la secretària d'Habitatge. Li farem moltes preguntes i suposo que vostè també en té moltes, no?
Això mateix. Sí?
Correcte?
Sí,
sí. Carles Oller.
Bé, jo també celebro que hi hagi l'oportunitat de parlar d'aquest tema, Precisament no vinc aquí en qualitat d'expert de res d'aquest tema, però vinc, jo crec, en representació de la veu...
De coneixedor.
Coneixedor...
La realitat social.
Això mateix. Amb la, diguéssim, la representativitat moral d'un col·lectiu de gent que pateix aquestes, les conseqüències d'aquest tema que no tenim resolt i no sé si el resoldrem tan immediatament com ens agradaria.
Mireia.
Bé, jo des del meu àmbit professional porto tota una trajectòria d'uns quants anys d'experiència. Sí que és veritat que el tema del lloguer és un tema que està molt a l'ordre del dia. Durant els últims anys hi ha hagut una ascendència important en quant a modificació de preus i també de normatives, no? I que ha afectat moltíssim el mercat. És veritat que hi ha una demanda molt alta i una oferta escassa i això està creant una problemàtica molt important. En el mercat de lloguer s'hi han afegit persones que s'han, no, que s'han afegit en el mercat que abans no eren més de la propietat i ara es decanten més per al lloguer, col·lectiu sobretot de persones de gent jove, no, que tarden molt més a optar a la propietat i que per tant doncs, opten a un lloguer llarg, inclús a vegades de 5 o 10 anys, i tota la gent, doncs, diguéssim, que s'hi ha afegit, de gent nova que ha vingut a treballar i que també estan en busca i recerca d'una vivenda digna, no? I una mica el col·lectiu que també representa en Carles.
No? Digna i assequible.
I assequible.
No sé si les dues coses les... són demanar molt.
D'entre les seves possibilitats econòmiques. Val? Llavors, bueno, és una lluita constant entre propietaris i arrendataris i poder arribar a un acord d'interès comú per les dues parts.
És una lluita, ens diu la Mireia Ferrés, i de fet és així, i com que és una lluita, avui ens la mirarem des de diferents prismes, perquè és interessant, i amb aquesta mateixa representació que tenim de convidats, de fer-ne diverses lectures. Per això veuran que per aquí passaran no només el secretari d'Habitatge, sinó economistes, advocats, perquè la llei de l'habitatge de lloguer té moltes arestes. Ara, però, en parlem amb Carles Sala, que és advocat i portaveu responsable jurídic dels API de Catalunya, dels agents de la propietat immobiliària. Senyor Sala, què tal, com està?
Bona tarda. Molt bé. Moltes gràcies per invitar-nos al programa.
Al contrari, vostè va ser secretari d'Habitatge.
Vaig ser secretari d'Habitatge, efectivament.
I no fa tant d'això, fa un any i 5 mesos.
Sí, bueno, amb anterioritat. A l'època realment més dura que va ser la de la crisi financera immobiliària, que vam tindre que canviar absolutament el paradigma, no? D'intentar procurar que la gent accedís a un habitatge a preocupar-nos pràcticament d'una forma exclusiva a intentar aconseguir que la gent no perdés l'habitatge en el que estava.
I, senyor Sala, vostè creu que amb aquesta nova llei solucionem alguna cosa?
La veritat és que crec que no.
Li soc molt directe amb la pregunta, ja ho veu, eh?
Més que res, simplement és un tema d'evidència científica, no? Bàsicament perquè les mesures de control de rendes, que s'han aplicat a molts països durant moltes dècades, a qui beneficien en el curt i el mig termini, efectivament, des del punt de vista de l'estabilització dels preus de lloguers, a qui viu de lloguer. Però a qui pitjor li va, normalment, és a qui intenta viure de lloguer. I sobretot si qui intenta viure de lloguer és una persona que no té els recursos recurrents suficients per poder pagar el lloguer, no? Això, evidentment, hi ha 140 municipis que encara que siguin una zona tensionada, homogènia, la realitat socioeconòmica de tots aquests municipis és molt diversa, però el que és veritat és que allà on hi ha molta demanda, doncs mesures com aquestes el que fan és que els propietaris doncs el que facin és una selecció més estricta de l'arrendatari, no? Perquè no és tan sols el tema de la contenció de rendes el que s'ha posat en marxa, sinó que també s'han posat una sèrie de mesures que dificulten la recuperació de la possessió de l'habitatge en cas d'un incompliment per part de l'arrendatari, i això fa, insisteixo, que fins i tot les pròpies asseguradores que a vegades li garanteixen la renda de lloguer doncs, al propietari doncs, siguin molt estrictes a l'hora de seleccionar.
Sí, Carles, perquè respecte al que m'estaves explicant ara, de que això segurament el que farà és empènyer perquè encara hi hagi més filtres per escollir l'arrendatari, Això és una cosa que ja estava passant, perquè quan tu consultes, i aquesta és una pràctica que segurament hem fet molts dels que vivim de lloguer, de veure pàgines web d'immobiliàries, veus poques ofertes a internet, però en canvi quan et dirigeixes a la immobiliària en concret, el primer que fan és demanar-te la nòmina i a vegades se suposa que a partir d'aquella nòmina et mostren més o menys habitatges. Això és així?
Bé, no sé si mostren més o més habitatges. Jo, el que és evident és que de la mateixa manera que doncs, a un arrendatari li interessa trobar una assequibilitat, no?, en un accés a un lloguer perquè es converteix en el seu habitatge habitual, doncs el propietari també li interessa seguretat, no? I a vegades, insisteixo, aquesta seguretat no és requerida, o aquestes nòmines no són requerides fins i tot pels propis propietaris, sinó per aquestes empreses o aquestes asseguradores que garanteixen i que cada vegada doncs, tenen més contractació la renda al propietari. I, per tant, si els ingressos del propietari fa que li suposi un sobreesforç de la renda familiar disponible per sobre del 30%, doncs segons com, per què ensenyar segons quins pisos, eh? No sé si és una pràctica freqüent, no? Però jo crec que tampoc no hauria, amb un exercici de responsabilitat, de correspondre ensenyar certs habitatges que tenen unes rendes ara controlades, a més, no? Però que puguin tenir unes rendes amb índex o sense índex o pel contracte anterior o sense contracte anterior que li suposin un sobreesforç a l'arrendatari en funció dels seus ingressos.
El que està clar és que de la llei no tenia en compte que s'aplica amb els contractes que signin a partir d'ara, no els que estaven signats fins a aquest moment. Però, clar, aquests dies hi ha una pràctica que és habitual i que l'hem compartit amb una colla de persones, de dir, escolta, mira el teu habitatge a veure en quin barem està, no? I, clar, quan fas aquesta pràctica i es genera l'informe de la teva vivenda, home, la majoria de vegades t'adones que estàs per la part alta, perquè, a més, la forquilla és bastant àmplia. Clar, d'aquí, diguem, a poder parlar i negociar amb el teu propietari, que pugui reduir-te el preu del lloguer, i això ja és...
Sí, depèn, eh? Nosaltres hem fet diferents exercicis. Hi ha algun habitatge...
Li ha sortit bé l'exercici?
Perdó?
Li ha sortit bé l'exercici?
Bueno, a veure, suposo que en funció del que persegueix, no?, que és l'estabilització de les rendes. No obstant, partim d'un fet molt important, que és que tothom va mirar aquest índex del MIBAU, del Ministeri, i en realitat l'índex tan sols s'aplica en aquells nous habitatges que entren al mercat de lloguer i tan sols s'aplica aquesta conceptualització una mica especial dels que són grans tenidors. En la resta de casos, el que es comptabilitza com a punt de sortida és la renta del contracte anterior més la clàusula d'actualització, si en tenia, no? Per tant, nosaltres l'exercici per a aquells grans tenidors que han d'aplicar clàusula o d'aquells habitatges que han entrat, doncs nosaltres ens surt majoritàriament una dispersió del resultat que ens dona l'aplicació del Ministeri respecte als preus als quals estan llogats els habitatges, que varia amb una tendència a la baixa entre el 4 i el 40%. No? Clar, aquí què pot passar?
Ràpidament, Carles, perquè ja comencem...
Sí, vaig molt ràpid. Sí. Aquí què pot passar? L'administració no està en posició, ni abans ni ara, de substituir el propietari privat. I, per tant, sí, especialment els grans tenidors, persona jurídica, que són els que no tenen dret a determinats beneficis fiscals, que són els que no poden fer allò de la pujada del 10%, si acaben retirant habitatges del mercat de lloguer...
Encara hi haurà menys oferta. Molt bé. Carles, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona, que sabíem que avui l'agenda era complicada, però ens ha anat bé com a mínim per tenir aquesta primera perspectiva per arrencar el programa. Que vagi molt bé. Fins molt aviat.
Gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies. Bé, doncs, dèiem Carles Sala, que havia estat secretari d'Habitatge fa només un any i 5 mesos per part de Junts. Avui hem convidat a l'homòloga, la que és en aquest moment la secretària d'Habitatge, que és la Marina Berasategui. Marina, què tal? Com estàs? Endavant. Benvinguda a l'Ho diu tothom.
Molt bé.
Com estem?
Gràcies. Molt bé.
Tot bé?
Molt bé. Molt de gust d'estar aquí amb vosaltres.
No, al contrari. Gràcies a tu per acompanyar-nos. Del Baix Camp, veritat?
Soc del Baix Camp,
sí. Bé, avui hauràs fet una bona excursió fins aquí dalt, eh?
Bueno, venia de Barcelona, però sí.
Molt bé. Senyora Berasategui, vostè està de lloguer o té hipoteca?
Jo estic de lloguer.
Sí? Des de fa molt temps?
Doncs en l'habitatge actual des de fa 7 anys.
7 anys. Uh-huh. I és una aposta personal o perquè l'habitatge de compra estava molt elevat?
És una aposta personal perquè, per raons laborals i amb la parella, necessitàvem adaptar el nostre habitatge a les nostres necessitats d'aquell moment. I no enteníem que comprar un habitatge et fixava en el lloc i no ho necessitàvem en aquell moment.
I no li preguntaré què paga, però està d'acord amb el que paga?
Sí, estic d'acord amb el que pago.
Sí?
Sí. Hi ha hagut acord.
Hi ha hagut acord. Ara estàvem parlant amb el portaveu del ZAPI, no? Que precisament aquí es pot entrar en un cert conflicte, no? Perquè molts propietaris poden dir, doncs mira, escolta'm, com que això de posar el meu habitatge a lloguer no em surt a compte, doncs igual busco altres opcions, ara les parlarem, que no siguin haver de rebaixar el preu del meu habitatge. No? O no hi faig obres, o no faig remodelació, o no hi faig manteniment. Ha fet la llei, feta la trampa.
Ja hi ha lleis, no?, que preveuen que els habitatges, tot i ser, no?, subjectes al concepte de propietat privada, han de ser degudament mantinguts pels seus propietaris i propietàries i que també compleixen una funció social. És a dir, els habitatges no queden exempts d'aquesta funció social que se'ls atribueix. I que, per tant, ara que parlem de la llei per la contenció de rendes, la llei estatal, que també m'agradaria doncs, parlar de la que ja es va impulsar des del Govern de la Generalitat el 2020, amb la llei 11-2020 de contenció de rendes, el que preveiem és regular, refredar aquesta pujada rampant dels preus, que el que fa és allunyar de manera sistemàtica i que alguna mesura de contingència i temporal hem d'aplicar, és que aquesta distància que hi ha entre la capacitat adquisitiva de les llars i els preus dels habitatges s'apropin al màxim possible, perquè com bé abans es comentava, quan heu fet les vostres primeres intervencions, és un repte estructural del nostre país i que, per tant, farem tot el que estigui a les nostres mans per resoldre-ho.
Segurament, això del debat del lloguer, al final, és un vox populi, no?, que tothom parla de xifres i poques són xifres oficials. No? Nosaltres hem intentat fer un exercici que és fer una prospecció de 15 anys, 15 anys hem cregut que déu-n'hi-do, que donava per bastant, i veure com ha evolucionat el preu de l'habitatge a casa nostra. Si li sembla, comencem a veure aquesta radiografia. Com sempre, ens anem fins al rebost de Can Dorca, a la Vall de Bianya, on sempre hi acabem trobant les dades. I en Joel Tallant, en això és un crac. Joel, endavant, com vulguis.
Les dades realment diuen molt i segurament hi haurà moltes persones que quan les vegin s'hi sentiran identificades. Ara ho veurem. Fixem-nos primer en l'evolució del preu del mercat de lloguer a les nostres comarques des d'una perspectiva dels últims 10 anys. Hem de tenir en compte, després ho veurem, que no disposem de dades actualitzades en molts casos perquè no ens han arribat, però les que tenim sí que ens donen una idea de quina és la situació actual. Les dades són una mitjana de tots els contractes signats. Comencem, per exemple, per la Garrotxa. En aquesta dècada, el preu ha tingut fluctuacions i l'increment durant tot aquest temps és gairebé de 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Hi ha diverses puntes. La primera la trobem entre el 2016 i el 2017 amb gairebé 30 euros més de mitjana i la segona la trobem entre el 2021 i el 2022 amb un increment de quasi 44 euros. Respecte a la mitjana de les comarques de Girona, la Garrotxa sempre s'ha mantingut per sota a raó del voltant dels 100 euros, més o menys. En el cas del Ripollès, l'increment mitjà en 10 anys ha estat superior de més de 120 euros, mentre que el 2013 el preu era de gairebé 348. L'any passat es va tancar a més de 470 euros. A la corba veurem que als anys 2014 i 2015 el cost mensual va baixar lleugerament, però des del 2016 l'increment ha estat constant. El salt principal es produeix entre el 21 i el 22 amb més de 40 euros. Si ho comparem amb la mitjana de les comarques gironines, la diferència sempre ha estat de més de 120 euros per sota.
Molt bé, doncs aquesta és la fotografia comarcal de la Garrotxa i del Ripollès. Déu-n'hi-do, dona per parlar-ne. Ara, Joel, fixem-nos en un prisma més petit. Anem a veure com ha canviat aquest preu a Olot i a Ripoll. Som-hi.
Exacte, Albert. Si abans hem vist la foto de l'increment dels preus del lloguer per comarques, tant a la Garrotxa com al Ripollès, ara ens volem centrar en les capitals. En els dos casos, tant a Ripoll com a Olot, el preu també ha crescut d'una forma important. I hem de dir que totes aquestes dades estan basades en els contractes signats a través de l'Incasòl, signats i registrats. Comencem a Olot. Aquí la tendència entre el 2013 fins al 2023 és de 200 euros. Durant aquest temps mai hi ha hagut fluctuacions a la baixa, sempre ha estat a l'alça. Entre el 2016 i el 2017 hi ha la primera punta d'increment de més de 30 euros de mitjana. Hi ha dos increments més a tenir en compte i que s'han produït al llarg dels últims anys. Un es produeix entre el 2021 i el 2022 i és superior als 40 euros. L'altre, entre el 2022 i el 2023, una mica per sobre dels 50 euros. Per tant, en només dos anys, el preu a Olot ha crescut de mitjana 100 euros. És una dada important. A Ripoll, l'increment mitjà ha estat exponencial, però més lleu que el que hem trobat a Olot. En 10 anys, el lloguer ha pujat de mitjana uns 95 euros. Si entrem en el detall, entre el 2013 i el 2016 es produeix un descens, però a partir d'aquest any i fins avui no ha parat de pujar. Ho ha anat fent, tot s'ha de dir, a raó d'uns 10 euros per any, que pot semblar imperceptible, però quan fas el còmput global no ho és, fins a arribar al 2021, que fa un salt de gairebé 56 euros. També la xifra és important. És a dir, més de la meitat de l'increment de tota la dècada es produeix només en els últims dos anys.
Va, secretària, són unes dades, 10 anys, no 15 com dèiem abans, però que déu-n'hi-do. És a dir, a Olot ens trobem una mitjana de 547 euros, a Ripoll de 445, si tenim en compte allò del salari mig, no?, que és 1.100 euros, es fa molt difícil viure.
Correcte. Una de les línies que hem de treballar des del govern és evitar aquesta exclusió residencial, que bé abans doncs, el president d'API ens ho recordava. En el passat s'han posat molts ajuts, no?, perquè la gent no perdi el seu habitatge, però aquesta no pot ser mai una política estructural d'habitatge d'un país desenvolupat. Per tant, nosaltres el que estem posant sobre la taula és fer-ho tot i fer-ho alhora. Per tant, hem d'aprofitar la contenció de rendes que ara tenim via la llei estatal per refredar, per aturar el mercat i no només aturar-lo, sinó intentar abaixar aquests preus a mesura del possible. I per l'altra banda, l'altra cara de la moneda és augmentar significativament l'oferta pública d'habitatge.
Però això mai va a corde, perquè aquest seu discurs el portem escoltant des de fa molts anys. És a dir, que fa falta més habitatge de protecció oficial és una evidència, però mai s'arriba prou a temps, i amb la qüestió de l'habitatge sempre acabem topant amb el precipici, no? I és quan arribem al precipici que diem, ostres, es podia haver fet una mica més. I llavors tot són bonances, no? I és veritat, i ara estem en precampanya electoral, si ja no en campanya directament, i és veritat que aquestes coses tornen a emergir, però el problema del lloguer i de l'habitatge en general no el solucionarem. És a dir, hi ha moltes persones que queden expulsades del sistema. Moltes.
Sí, mira, fa un any i mig, aproximadament, que estem al capdavant del Departament de Territori i de la Secretaria d'Habitatge i de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i de l'Incasòl, i se li ha donat un impuls que en els darrers 15 anys, efectivament, no se li havien donat. Hem impulsat un pla de 10.000 habitatges en aquest any, en el que hi ha, podríem dir que hem assolit més del 60% de l'impuls d'aquests habitatges entre els ajuts a foment de Next Generation, de promoció d'habitatges de lloguer assequible i social, la pròpia línia que treu l'Agència de l'Habitatge per promotors socials i també la promoció directa i delegada que ha endegat de manera renovada, podria dir, per ser positiva, la promoció pública de l'Institut Català del Sòl, que portava doncs, una tendència mínima de producció d'habitatge. Sí, d'acord, aquests efectes es veuen al cap de 4 anys. No? El cicle constructiu de la promoció pública són 4 anys. Però bé, sí que hem fet el que estem fent ara, es veurà d'aquí 4 anys, però hem fet el que no s'ha fet durant els últims 15 anys.